Tenim de tot. Tenim revoltes. Cremem i fem malbé mobiliari urbà. Robatoris a botigues. Tenim pujada de positius. Tenim un munt de gent afectats per la Covid-19. Vols una bona notícia? Doncs que a la demarcació de Lleida, des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre, el nombre de morts en accidents de trànsit a la xarxa viària lleidatana ha baixat un 40%. És una bona notícia en aquest dilluns. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I hem de buscar una bona notícia. Aquesta és una, i segur que en trobem moltes altres. Ah, mira, de moment comencem setmana. Estem a dilluns 2 de novembre del 2020, hores d'ara fregant els 20 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica, que ja t'avanço que si has d'aprofitar per fer alguna cosa a l'aire lliure, aprofitis avui, que avui serà un gran dia, segons ja ens va avançar el nostre meteoròleg Armando Álvarez. A partir de demà sembla que la cosa canvia. Ara li preguntarem. També buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida. Parlarem amb la doctora Torrejón des del Centre Estètic Mèdic Starbene. I, escolta, hi posem somriures a les cares de la gent els dilluns amb el Joel Carnicer, amb el seu espai Algú ha fet. Amb tot això ens plantarem a la una de la tarda. A partir de la una parlarem amb el Joan Ramon González i amb ell parlarem dels bocins d'història. I a partir de 2:15, a la radiografia, ja saps que posem sobre la taula tots els resultats esportius del cap de setmana. No, encara no posem sobre la taula el resultat de les eleccions als Estats Units, que això ja serà demà, però els esportius, sí, aquí a la radiografia, fins a les dues. Apa. Són les 12:22 minuts. Anem a connectar amb l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia a tothom.
Bueno, 20 graus ja?
Pues 19,8. Mira, ja
pràcticament,
Molt d'hora estem. 2-3 graus per sobre d'ahir a la mateixa hora. 5 graus per sobre d'abans d'ahir.
Imagina.
És a dir, que estem en el dia... Podria ser el dia més càlid de tot el mes de novembre.
Sí, sí.
Aprofitem-lo avui perquè podien arribar 25 graus a la ciutat de Lleida, Balaguer, 22-23 a Viella, és a dir, entre 22 i 25 les primeres hores de la tarda. Vamos, des d'ara fins la posta de sol tenim un ambient suau, temperat, sense vent, sense núvols. Ho dic perquè a partir de demà hi ha un canvi de temps. Sobretot, el que més notaríem demà seria un augment dels núvols important, faria menys sol, un desplome molt gran de les temperatures màximes, no pas de les mínimes, que fins i tot pujarien. Les màximes d'aquests 23-25 graus d'avui podien davallar a 17-18, pues 7 o 8 graus menys que avui, pues se notarà una mica. I podien caure algunes precipitacions de cara a demà, no gaire importants, i així seria la tònica de tota la setmana. Cels amb més núvols que clarianes, amb precipitacions febles, intermitents, a estones, aquí sí, allà no, però tot plegat poca cosa. I probablement seria de cara a dissabte, i això ja ho anirem veient, podria ploure una mica més.
Va.
Però sí que hi haurà un canvi de temps important, que en descens de les temperatures màximes, més núvols i algunes pluies, no molt importants.
Bueno, de fet, estem al bell mig de la tardor.
Sí.
Avui,
sí, sí,
bueno, avui, ahir... estem exactament al mig de la tardor, per tant... La tendència serà cap a la baixa. La tardor tradicionalment ha estat una època de precipitacions a les Terres de Lleida?
Sí, sobretot el mes d'octubre, que està dels primers que plou més, entre abril i maig també, però enguany no. Enguany no han arribat ni a 14 litres, ha plogut molt poc, i és el primer mes, diguem-ne, que la temperatura mitjana del mes ha estat un grau per sota de la mitjana normal. Cal remuntar-se a febrer del 18, per trobar un descens de temperatura sobre la mitjana tan gran com el mes d'octubre. I han sigut les temperatures de la nit i matinada, fins i tot en alguns dies de glaçada, com el dia 16 d'octubre, que ha fet algun mal en alguns conreus, com el Panís, pues, que ha tirat cap avall les temperatures. Tot i que les diurnes no han baixat més que mig grau, les mínimes sí que han baixat un grau i mig respecte a les mitjanes de lo que seria el mes d'octubre. Ho dic perquè és poc freqüent. Últimament portem una tongada de mesos
cap amunt
tot l'any. que estem per sobre de les mitjanes normals.
Bueno, doncs demà parlem de la previsió del dimarts i un primer avançament ja de cara a la setmana. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Fins demà, bona tarda i salut.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bueno, mira, més de 3.700 persones finalment van visitar el cementiri de Lleida amb cita prèvia, amb un Tots Sants, evidentment, amb menys afluència de gent. Ja era gratuït, però, clar, haver de fer aquest pas extra, i també, doncs, amb la situació de pandèmia que ens trobem, doncs, ha fet que baixés una mica l'afluència. De totes maneres, la paeria ha rebut més de 5.500 sol·licituds per entrar al recinte en els darrers dies, eh? Això, ahir només els 3.700. Fins a 5.500 persones, eh? Van demanar cita prèvia, o el 30 o el 31, o el 1, eh? Per accedir al cementiri. Al final va anar tot força bé. Amb successos, una escaladora ferida greu després d'accidentar-se el congost de Collegats. Ahir diumenge l'accident es va produir a les parets de Gramuntill i l'afectada es va fracturar un peu. També han enxampat a dues persones que caçaven ocells amb estris prohibits a Corbins. Feien servir vimets untats amb esc i en el moment que els Mossos els van veure havien capturat una cadernera. En fi, parlem de com ha anat el cap de setmana. Recordo que havia la castanyada o el Halloween, depenent del que celebris, aquest dissabte. Estàvem més que avisats, eh, de que no es podia fer res, de que reunions de més de 6 persones estaven prohibides, fins i tot a domicilis particulars, l'hostaleria tancada. I vaja, jo crec que estem en un context de pandèmia que, poc dubte, hem de tenir ja. És més, darrerament els científics ens estan informant que amb els darrers estudis s'està veient que la transmissió aèrea és més important del que creiem. Fins i tot ja s'ha començat a quantificar i parlen de entre un 70 o un 75% del total de contagis a través d'aquesta via, l'aèrea. Quina és la via aèrea? Doncs a través, per exemple, de les gotetes de la saliva, són micro, eh? No allò de que una persona se't fiqui a prop i ho notes, allò no, o sigui, les petites, les que no es veuen. I quan surten aquestes? Doncs quan parlem, sense anar més lluny, quan parlem, quan cridem, quan cantem, quan tossim, quan estornudem. Aquesta és una manera. L'altra és a través de l'aire directament. I, per tant, a causa de tot això i de la pressió que s'estan trobant als hospitals, la pressió sanitària ve marcada per quants llits d'UCI tenim i quants en tenim ocupats i quina és la tendència, o quants n'estem ocupant de més al dia. Això és el que ens diu si hi ha pressió sanitària o no. Doncs, bueno, degut a les darreres xifres, teníem pressió i, per tant, tots sabíem perfectament que aquest cap de setmana aquesta castanyada, escolta, en família, la podem fer igualment, jo l'he fet igualment a casa, m'he menjat les meves castanyes, els meus panellets, com em va explicar el nostre nutricionista, i escolta, evidentment que m'hagués agradat fer-ho amb els amics, com ho fèiem sempre, però no tocava. Tots ja hem vist els aldarulls, les gamberrades, perquè aquí ja s'hi suma tot. Aviam, eh? La majoria diu que protesta en contra del toc de queda. Trencar l'aparador d'una botiga per robar el que hi ha dins, diguem-ho així, eh? Per robar el que hi ha dins, no és que em vagi a millorar massa el tenir o no el toc de queda. Cremar mobiliari urbà no és que em canvi massa la situació del toc de queda. És a dir, si anem a fer accions perquè no estem d'acord amb el toc de queda, jo què sé, una manifestació silenciosa davant del Parlament, per exemple. O, és que, no sé, mil coses, però vaja, robar, destrossar botigues o mobiliari urbà públic, doncs què voleu que us digui? No sé si és la manera més efectiva. Per tant, per això parlo de gamberros al final. Perquè és que, jo no sé, potser sí que hi ha algú que, escolta, volia reclamar això, però els que s'hi han sumat no donava aquest aspecte. A part de tot això, a Lleida, una ciutat mitjana petita, hi ha hagut festes, hi ha hagut trobades al carrer, botellons, etc, etc. De fet, més de 50 persones, i mira que no n'hi ha de policia pel carrer, però així tot més de 50 persones van ser denunciades des de la nit de dissabte a la ciutat de Lleida per no respectar el toc de queda i per celebracions que van vulnerar les restriccions per evitar contagis. La Guàrdia Urbana va identificar, per exemple, ahir al matí, 28 persones en una festa en un local cultural al carrer Nostra Senyora de Mitjaran, a Balàfia. Però és que, a més, van haver de tancar, entre d'altres, el restaurant Gran Astoria del carrer Corregidor Escofet, a l'interior del qual la policia local va identificar més de mitja dotzena de persones que xopaven. Clar, al final, potser, i és criticable, però la gran majoria ho fem bé. Sí, la gran majoria ho fem bé. Però clar, hi ha una minoria que ho fa malament, que fa que els positius pugin, perquè no ens enganyem. Si tu estàs tancat a casa, no contagies a ningú ni et contagies. Al final, aquesta minoria que no ho fa bé són els que creen els positius, i per culpa d'aquests positius hem de tancar la restauració. Hem de limitar la mobilitat entre municipis. No podem sortir a les nits. Hem hagut d'anul·lar tota l'activitat cultural, musicals, d'arts escèniques, etc, etc, etc. Per culpa d'aquesta minoria. Home, doncs potser que comencem a pensar alguna manera en la que, home, ja no diré que ens premiïn els que ho fem bé, perquè el premi seria poder tornar a gaudir de totes aquestes activitats que ens han tret, però sí que penalitzin, i de manera important, a qui no ho fa bé. Ho sento, ens han avisat per activa i per passiva. Hem vist ja el que passa. Venim d'aquesta situació des del mes de març. Doncs, escolti, el que no ho fa bé, d'alguna manera o altra, hem de fer que no ho torni a repetir. No sé de quina manera, no estic pensant en res, però haurem de començar a pensar a d'altres llocs del món, per exemple, i el tema dels punts personals, i amb una aplicació del mòbil, tu tens més o menys punts, i segons els punts que tinguis, pots o no pots sortir al carrer, pots o no pots anar a comprar, pots o no pots fer segons quines activitats. Tot està obert, però tu t'has d'identificar per tot. Bueno, doncs, no sé, és una manera. Els països on tenen implementat aquesta manera, la incidència és més baixa que aquí. No sé quina manera, però jo crec que ha arribat el moment en el que, escolti, el que no ho fa bé, se l'ha de marcar, però de marcar molt estretament, ho sento. D'una manera o altra, ens ho han explicat ja de moltes maneres. No pot ser que paguem tots, que el nivell laboral i econòmic s'està ressentint, i moltíssim. I el tema sanitari. O sigui, la pressió sanitària és perquè hi ha molts positius. I perquè hi ha molts positius? Doncs perquè hi ha gent que no ho fa bé. Ho sento, qui no ho fa bé se'ls ha de marcar ja, però s'ha de buscar la manera. Això de les multes ja no serveix. Ja hem vist que no serveix. A tot això, abans de parlar de dades, l'alberg de Bellpuig acollirà persones que no tenen condicions per poder fer el confinament. L'equipament estarà gestionat per la Creu Roja i pot oferir una trentena de places. No, pues escolta, les persones que no es poden confinar, perquè clar, tu ara imagina't que t'has de confinar. Tu només tens una vivenda i vius amb la teva família, doncs què fas? No, pues buscar solucions com aquestes, per exemple. En fi, Lleida redueix el risc de rebrot i la velocitat de transmissió també. Que baixi no vol dir que estem bé, ni molt menys. Som els que estem millor de tot Catalunya, sí, però estem malament. Malament estem. Anem a parlar de regions sanitàries. Per exemple, la regió sanitària del Pla de Lleida. Doncs tenim un índex de rebrot de 640 punts. A partir de 100 és alt, en vermell, A partir de 100 estem a 640. Ara, això sí, la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat al 1,07. Això vol dir que de cada 100 persones positives n'encomanaran a 107. Bueno, segueix sent dolent, perquè segueix parlant d'increment. Però ens estem acostant a l'1. I a partir de l'1, de l'1 cap avall, són bones notícies. No vol dir que ho haguem acabat, però són bones notícies. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran han baixat l'índex de rebrot a 410 punts. I el que és més important, el que dèiem ara, la velocitat de reproducció a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran és de 0,86. Això vol dir que de cada 100 persones contagiades, ja només ho dic entre cometes, en contagiaran a 86. Per tant, ara sí que ja és tendència a la baixa. I aquesta tendència a la baixa l'hem de conservar com si fos un tresor. No la podem perdre. S'ha de mantenir a la baixa, fins a tornar a dades pràcticament testimonials. Aquelles que teníem a final de maig o inici de juny. Aquelles. A nivell de Catalunya, quina és la situació? Doncs l'índex de rebrot a nivell de tot Catalunya, això és un promig, és de 835. A Catalunya Central i a Girona, per exemple, estan fregant els 1.000. I la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,12. 1,12. És, comença a ser baixa, és dolenta perquè encara és per sobre de 1. Però respecte a les setmanes anteriors, que veníem de l'1,41 i de l'1,62, el 1,12, doncs és una tendència a la baixa important. Hem acabat aquí la feina? No. No hem acabat res aquí. Tot just acabem de començar. I recordo el de sempre. Ho dic i al final ho faré, eh? Ho faré gravar a gent. Distància física, 1,5 metres i pot ser 2 metres. Recorda que ens acaben de dir els científics que la via aèria és segurament la causant d'entre el 70 o el 75% dels contagis. Per tant, a distància, tranquil. Si a més portes, tothom porta mascareta, més tranquil encara. I si a sobre no toques res, o si toques alguna cosa, després no toquis la cara ni res, sense rentar-te bé les mans, si és amb aigua i sabó, 20 segons ben rentada, entre dits, dit grot, dit gros i tot, i si no el gel hidroalcohòlic, doncs escolta, pots estar moderadament tranquil, moderadament tranquil. Ara què passa? Si anem un al costat de l'altre, si espera un moment que em baixo la mascareta, si com encara veus gent amb la mascareta davall del nas, o davall de la barbeta, doncs allò ens és convenient els problemes. En fi, canviem de tema. Obrim la plana local. La CUP de Lleida portarà la paeria al síndic de Greuges per restringir la participació al ple. Denuncia la decisió que estableix que els partits sense representació només puguin presentar una moció en un any. I l'autoconsum elèctric es dispara a Lleida i la potència instal·lada en plaques solars ja supera el megawatt. Les instal·lacions s'han triplicat, segons la paeria, per les bonificacions, preus baixos i la simplificació de la burocràcia. És que jo crec que la burocràcia és una barrera en molts àmbits, eh? En molts àmbits. Amb esports, victòria del Lleida Esportiu, 0-2, és una victòria important, victòria del Força Lleida i l'AM femení va empatar. Parlarem a partir de 2:15 a la radiografia de tots els resultats del cap de setmana. Nosaltres fem ara una pausa i de seguida estem amb la doctora Torrejón.
Cope Lleida. Estàs informat. La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. El Fort de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara arriba el moment en el que parlarem amb la doctora Torrejón, ja saps, des del Centre Mèdic Estètic Estar Bene, i que t'ho posen fàcil, per posar-te en contacte amb ells. Et dona un número de telèfon, que és el 93 414 36 31, 93 414 36 31. 31. Els trobes a internet també, a starbene.es. Però jo, si truques, ja saps que tractaràs amb ella, amb la doctora Torrejón. Doctora, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
Bueno, ahí estamos, empezando el mes de noviembre.
Sí.
Y sí, como siempre, contigo hablando del tema habitual, que es el tema de la salud relacionada con el sobrepeso, sí, o la obesidad, que es una cosa que tenemos que tener clarísimo, que ya es, sí, un problema de primer orden.
Sí, así
y
es.
Y viene dado por lo que comemos, o cómo comemos, o la cantidad de lo que comemos. Y eso es un problema, porque el otro día leía el tema de que el comer es un placer.
Sí.
Entonces te viene la duda, ¿no? Porque en el momento de comer, bueno, pues oye, muy bien, pero después te miras y dices, es que no puede ser, pero no lo puedes, sí, controlar, ¿no? ¿Placer, sí, o felicidad?
Sí. Pues mira, me viene muy bien que abordes este tema, porque efectivamente muchas de las personas, muchos de los pacientes que nosotros tenemos, a mí me lo dicen, me dicen, doctora, es que para mí es un placer,
claro,
comer, ¿no? Me gusta comer, soy de vida, ¿no? Como se suele decir en Cataluña. Y de hecho, yo conozco muchísimas personas que, por ejemplo, cuando se plantean un viaje, les da igual los monumentos o las rutas, no, ellos van por restaurantes, ¿no? En tal sitio hay un restaurante, en tal sitio vamos a comer tal cosa,
sí,
porque el comer les genera placer. Entonces yo creo que lo primero que tengo que hacer es mi deber diferenciar entre placer y felicidad, pues son dos cosas diferentes, ¿eh? Y a lo mejor alguien que escuche dice, bueno, pues yo quiero los dos, el placer y la felicidad, y bueno, perfecto, vamos a por ello, pero no siempre se lleva muy bien y voy a explicar por qué. El placer es el bienestar inmediato, eso que decimos del comer, ¿no? Es decir, a mí me encanta el dulce y me como un trozo de chocolate y en el momento que me como ese trozo de chocolate estoy teniendo un placer infinito.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Y tú lo habías anunciado anteriormente. Inmediatamente después de comérmelo, porque a lo mejor tengo ya un problema de obesidad, de sobrepeso, y jolín, ¿por qué me lo habré comido, no? Me arrepiento justo después de habérmelo comido.
Que eso nos ha pasado a muchos más de una vez, ¿eh?
Evidentemente, y nos pasa, es decir, porque eso es una lucha continua que tenemos, ¿no? Es decir, somos hedonistas y nos gustan las situaciones que nos generan placer, evidentemente, pero recordando siempre que yo lo he centrado en el comer, pero pueden ser en muchísimas cosas, ¿no? El placer nos va a generar ese bienestar, ese disfrute, por llamarlo de alguna manera, inmediato y momentáneo. La felicidad es a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, ¿y cómo se relaciona esto con el comer? Bueno, pues si yo quiero perder peso y yo busco un procedimiento, busco un médico, porque siempre debemos ser los médicos quienes tratemos el sobrepeso, busco un médico, me genera un plan, una estrategia y yo me pongo en marcha. Entonces, evidentemente yo voy a hacer sacrificios, ¿no? Pues voy a comer de una determinada manera, tengo que hacer determinadas cosas. Bueno, pues en ese día a día a lo mejor no me genera placer, pero cuando yo semana tras semana me voy pesando y voy viendo que pierdo, claro, un kilo y medio, que la ropa me entra mejor, entonces eso me genera un estado de felicidad. Es decir, que el placer es cortoplacista, es de inmediatez, y la felicidad es a medio y a largo plazo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, sufre un problema de obesidad importante o de un sobrepeso crónico recurrente, es decir, que le sobran kilos y viene luchando toda la vida con ese problema, si reflexiona un poquito, ella lo que busca sobre todo son momentos de placer, no momentos de felicidad. Entonces, cuando este problema del sobrepeso y la obesidad se trata, se tiene que tratar también este punto de vista. Por eso,
claro,
y tú lo sabes que en muchas ocasiones yo he comentado que salir de un cuadro de obesidad no es simplemente una cuestión física, ¿no?, una cuestión de dieta, sino que tiene que ser un tratamiento polivalente, es decir, lo tenemos que tratar desde diferentes flancos para conseguir tratar el fondo de la cuestión, que muchas veces esto es la obtención de placer, la obtención de felicidad, utilizar el alimento como si fuera una gratificación que nos compensa otros malestares que podemos tener en nuestra vida. En definitiva, una complejidad que hace que el paciente tenga que tener ayuda, no solamente física, sino también psicológica o de coaching emocional, que es lo que nosotros hacemos con los pacientes, ¿no?
Claro.
Entonces, he querido tratar esto para que la gente se dé cuenta hasta qué punto esto es importante. Nosotros conseguimos, y esto nos da una grandísima satisfacción, Ricard, que el paciente sepa renunciar al placer en pos de la felicidad, ¿de acuerdo? Y de esta manera es lo que nos permite ayudar a muchas personas, como esto lo demuestra nuestro día a día, salir de estos cuadros de obesidad importante, transformarse en personas normopeso y quedarse ahí durante muchísimo tiempo.
Pues fijaros que en el Centro Médico Estético Starbene ya te ayudan en todo, hasta en esto, saber diferenciar o valorar la felicidad por encima del placer momentáneo de una comida. Si crees que puedes tener un problema de este tipo, que esto es, cada uno lo sabe, y lo sabemos seguro, a veces lo ocultamos, pero lo sabemos en el fondo. Oye, yo te digo que marques el 93-414-36-31, 93-414-36-31, y tú se lo explicas a la doctora Torrejón. Oye, se lo explicas, que a veces solo de hablar de la historia ya te centras un poco en el problema. Sí. Y ellos te van a dar muy buenos consejos, ya verás, 93-414-36-31. Doctora Torrejón, como siempre, gracias, buena semana.
Un abrazo, Ricard, igualmente.
Toast, Gap, Geox, Lacoste, Pepe Jeans, Guess, Nike, Adidas, Roberto Berini.
Todas estas primeras marcas de moda, accesorios, deportes, hogar y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sapa que hem començat una nova setmana i ja saps que nosaltres la comencem posant somriures a la gent. I a més, espero que t'aguanti fins dilluns vinent, perquè prou te falta ens fa, les coses com siguin. Qui és l'encarregat de tot això? Pues el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Que avui sí que ha hagut una altra vegada un gall, aquí.
Sí. Ja ho saps que això d'haver de cridar a 115 adolescents al dia i extorsionar-los, doncs et provoca això després.
Bueno, hem de dir, perquè clar, el Joel ja sabeu que està treballant en un institut. Suposo que ara no t'escolta ningú, perquè clar, cada dilluns hem de buscar... El seu horari li ha permès, es pot anar té el seu horari, té l'hora lliure just ara per entrar aquí a la ràdio, però clar, que no et vegui cap alumne, que després no et podes ficar a sèrio.
No, perquè si ja és un cachondeo ara, doncs imagina't encara, si encara els hi vaig, me veuen aquí fent el programa, no? Diran, bueno, aquest tio, qui és aquest?
Claro,
sí, perquè ja, per ells ja sóc un senyor, clar.
Ets un
no
senyor?
No arribo als 30 anys, però sóc un senyor.
Quants anys tens?
Jo 28, ara.
Imagina't, i et diu un senyor ja.
Sí, però també els vaig dir, a mi o me dieu don Joel o senyor Carnicer? I això de profe i de Joel... Tal,
senyor. Però escolta, a tu si et diuen senyor Carnicer, et gires o et penses que és una altra persona?
No me giro, però m'és igual.
Ah, val.
Però que m'ho diguin.
Bueno, a mi ja m'agradaria... Mira, quasi bé pagaria per veure't seriós en una classe, eh? No t'imagino.
Sí, bueno, sembla una lluita lliure, jo, la veritat. Però bueno, en fi, és la màgia de...
Bueno, un dia, en clau còmica, parlarem de la deriva estudiantil d'avui en dia. Però bueno, ja en parlarem un altre dia perquè n'hi ha per parlar aquí. Ara estem enfrescats amb el tema sanitari.
La veritat és que sí. Però bueno, va.
Vinga, va. Notícies.
Que en tinc unes quantes bastant espectaculars. Ah. Que m'ha semblat una bogeria. El titular,
Si encara hi ha coses, eh?
Sí, perquè el bo és que... Mira, cada vegada estem sent més absurds. Vull dir que ja... Abans me costava més trobar notícies. Vull dir... Però ara em surten ja directament...
Ara ja te les envien, quasi bé.
Sí, quasi, sí, només falta això. I em sembla una bogeria de la sort que estem tenint amb aquest programa per poder dir això.
Sí, sí, sí.
I el titular diu això, és un article del Marca, del diari aquest, del diari que li agrada el Rajoy, i diu que... Diu, una dominatrix passea a un hombre como un perro con correa y bozal en un supermercado. ¿Vale? Pels nostres oients que no saben lo que és una dominatrix, que segur que ho saben tots, perquè segur que els hi va tot aquest rotllo, una dominatrix és una senyora que es contracte a fi d'aquestes que et peguen com a... i tu t'excites, no? O sigui, hi ha gent que...
Bueno, hi ha gent que li va, mira, a veure, què farem?
Sí, que se li pissin a la cara
Bueno, això ja són casos extrems, suposo.
Home, pues perquè no has vist la foto, perquè el noi va amb una caputxa i una corretja com si fos un gos, i la senyora amb la seva mascareta i tot el porta passejant.
Bueno, perquè això és un joc de rol, escolta, si vull dir, hi ha gent que no li agrada, doncs res, i a qui li agrada que ho faci. Ara, lo d'anar al supermercat, jo què vols que et digui, quan estàvem en confinament, dius, és que salgo a passejar el perro, vale, però ara...
Ah, okay. És veritat, aquesta... Bueno, les tradicions no es poden perdre ja.
Ai.
Lo que entre ja no pot sortir. Però lo bo és que a mi m'agrada molt el com ho explica, no? I diu la dominatrix, no? I diu, salí con mi sumiso a hacer compras.
Claro.
Y solo lo azoté dos veces.
Ah, solo.
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 Bueno, llavors anava pel carrer i la de... Bueno,
Que no se queje, ¿eh? Que no se queje.
Sí, llavors diu llavors ell és el que tenia fet aquest gos humà,
aquest gos.
I diu, no le hice beber en un cuenco para perros porque no tenía uno.
Ah, si no, vamos.
Va dir això, no? Va dir,
aquí el millor de tot, escolta, que al final les aficions de cadascú són respectables mentre no facin mal als demés, eh? Però aquí la gràcia de tot és que aquí el senyor està pagant, perquè li facin això.
Claro, i li va el rotllo, bueno. Sí. Llavors ella contenta, guanya uns dinerets i bueno, pues mira, ja està, bueno. La vida va així. En fi, vale, aquest titular m'ha agradat molt perquè sí que és una mica de... M'he donat compte que com més de... Les notícies com més properes són, més greu me sap dir-les, perquè si això hagués passat a Xina, pues diria, bueno, mira, és igual, no? Però... Me sembla una mica que deu dir-ho, però a la vegada l'he de dir perquè la trobo espectacular. Mm-hmm. Diu, un home, això és una notícia del 324, i diu, un home confessa que ha cremat un cotxe de la policia i avisa que, obro cometes, no pararà. Tanco cometes.
Ah, que no pararà.
O sigui, m'ha semblat sensacional que aquest senyor l'han avisat, però m'agrada molt que l'hagin avisat d'una manera així. Bueno, va, venga, va, no cremis més cotxes de la...
Pues no pararé.
De la Guàrdia Urbana, ¿vale? A partir d'ara no en cremes més. I diu, pues no.
Li ha agafat el gustillo.
Diu, és que una vegada comences, no... Diu l'home, diu, ha avisat que no pararà fins a fer una cosa molt gran.
Ah.
¿Vale? Llavors el senyor, vull dir, això me preocupa molt que a les comissaries de policia puguin fer coses davant. Perquè dius, si ja no pots vigilar lo de casa teva, com vigilaràs lo de l'altre, no? Perquè diu que just havia cremat un cotxe davant de la comissaria de Sant Andreu. De la Barca, o sigui, just davant. O sigui, els policies estaven a dins i havia cremat un cotxe davant de la comissaria, no? Mm-hmm. Llavors a mi me preocupa una mica, perquè dius, home...
Poca broma, feien... que se la va jugar, bé, eh?
Sí, no, el tio, clar, i dius, tenint en compte que ja està davant i que no t'hagin vist davant... Home,
sí. No, home, és una mica preocupant, sí.
Una miqueta, però bueno, en fi. A veure, aquesta m'ha agradat molt i la trobo una genialitat. L'internet avui, la tecnologia ens està fent molt mal i encara no ens hem donat compte, no? Perquè diu, una notícia del RAC1 i diu, piratesen una joguina sexual de castedat i els usuaris no se la poden treure del genital.
pues ja és castedat de per vida, ja.
Exacte, si no vols castedat, pues toma. diu que la el cacharro aquest es diu...
El cacharro
aquest. No, perquè sembla com una trampa per a ratolins, no? I és gràcies perquè a la foto surt una pastanaga, no? I el cacharro a dins, com de dir... Mira, si ja no t'ho pots imaginar així, no t'ho pots imaginar de cap manera, no? I llavors es diu cellmate, que vol dir cell, és com... com una espècie com de candau, així i tal, i made com col·lega, no? Com el teu amic candau, no? Diu que, i el més bo a mi m'agrada el subtitular aquest, a lo de baix, que diu Cellmate era un èxit de vendes fins que va mostrar un problema de seguretat.
Ah, claro.
Ah,
no se'l podien treure.
No serem tan castos, no serem tan castos, perquè si no te'l vols treure, no serem tan castos,
clar,
eh?
Clar,
clar. Llavors, però no t'ho perdis, perquè... Diu que el cacharro aquest, a moltes botigues en línia està exhaurit. Diu, tot i que val 158 euros. O sigui, 158 euros me sent una meravella, no? De dir,
però, cada a veure, o sigui, això ho compra la parella d'un per ficar-li a l'altre, no? O sigui, no ho fa un voluntàriament.
Entenc que de... Bueno, o sí, a lo millor diu, mira, jo ja s'ha acabat per mi, això. Ja m'he satisfet tant durant la meva vida que ja vull deixar de...
Ah, vale, i tu mateix tu mateix te controles. Sí, bueno, ja, o sigui, no et pots controlar, però... Ah,
exacte, doncs, pues, bueno, entenc que va per aquí, no sé, va. En fi, el cas és que això, pues, si ho voleu comprar de per vida, per 158 euros... sereu castos de per vida.
Vale.
Bueno, més coses.
Lo que passa que han de posar el aviso. Si te lo pones, no te lo podràs sacar.
Niños, no lo probéis en casa.
Sí, no me supongo que prova. No, que això no te marxa enrere, ¿eh?
Clar, no te marxa. Mira, m'ha ido desvendit.
Va, super... com estem avui. Venga.
Bueno, a veure, més coses. A veure...
Diu
aquesta és del diari del Segre i què és el que et deia abans, no? Que a mi m'agrada molt, me fa gràcia, però a la vegada no em fa gràcia, però perquè és a prop, perquè si fos de lluny me faria més gràcia i entro en un debat, no? Però bueno, en fi. Diu, detingut un home de 66 anys per masturbar-se davant d'una menor en ple carrer a Lleida.
Uh-huh.
Clar, la notícia en si és molt desagradable. O sigui, la notícia en si és molt desagradable, i més que hagi passat a la nostra ciutat i tot, no? Però, tu realment, tu imagina't un senyor gran, un senyor de 66 anys, ja com quasi un viejo pellejo, ja quasi, vull dir que ja tot de pells per allí, no? I intentant fer aquesta performance com si fos un pavo real a la conquesta d'una jove, a veure si hi ha sort.
Hem de pensar, sí, a veure si
jo no puc lligar. Hem de pensar, jo no puc lligar. A veure, l'últim que me queda ja és baixar-me els pantalons.
Ja no sé. Mai millor dit. Mai millor dit, mare de Déu.
És una notícia molt desagradable, però com a situació és molt surrealista.
Sí.
Tot tracta una mica aquesta secció, no?
Bueno,
vale, més coses. Si abans he parlat del senyor que cremava cotxes davant de la comissaria i que ho tornaria a fer, ara... vinc amb la notícia ja més surrealista del dia, no?
Vinga, va.
Un home begut que volia presentar una denúncia encasta el cotxe a la comissaria de Ripoll.
Claro, i obre la porta i surt a dins ja.
Clar, no, millor impossible. Sí, millor impossible. És de porta a porta. Arribar de porta
sí.
A porta. Llavors, el senyor diu que això, pues es presenta allí, un senyor de 45 anys, es rebenta la porta dels Mossos de Ripoll i diu que a més volien fer una denúncia. O sigui, l'home begut agafa el cotxe, es dirigeix a la comissaria per presentar una denúncia.
A veure com fas el borratxo, tu.
Sí, ostres, ara m'agafes
massa aviat.
No sé per què ho anava fent castellà, com si no tinguéssim catalans borratxos, no?
És veritat, jo també. Hola, vengo a hacer una denuncia.
Exacte. Això és una mica xiquito, també.
Sí, sí, clar.
Jo un borratxo i...
Jo ho faig fatal. Escolta, per cert, hem de recuperar una imitació per setmana,
eh? Vale.
Sí.
Me sembla molt bé. Què anava a fer tu? Si vols fer... Vols que t'imiti el xiquito, ja que el tinc aquí ara a punt de sortir, o què?
Vinga, va.
Va, vinga.
Va, que em fa molta gràcia. Ah, però escolta, ja acabarem amb això, eh?
Vale, jo me concentro molt bé.
Si pots fer el xiquito i un acudit i tot.
Hosti, ho intento, però això és com... Primer has de tirar enrere la veu per... És un... Covarde!
Vinga, va.
Que treballa menys que els altres! Saps?
Vinga.
Vale, i llavors vols un acudit?
Vinga, va. acudit.
Diu, ostres, a veure, en tinc molts al meu disc dur, però, vale, diu que estos són dos amigos que estan hablando, i uno dice al otro, diu, pues a mí me gusta mucho relajarme con un té y un buen libro. Y el otro también, diu, y si no tienes té, diu, poleo.
¿Poleo?
Claro, ¿ho has pillat?
Poleo.
Claro, diu, pues leo, es como un joc de paraules. Pues...
no l'havia pillat. Pues leo. Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España se aproxima al confinamiento domiciliario siguiendo la tendencia que se extiende en Europa. Las comunidades autónomas estudian ya este escenario. Primero fue Castilla y León, después Cataluña, y hace apenas unos minutos el presidente de Asturias ha anunciado que directamente lo van a solicitar al gobierno de Pedro Sánchez. Sería un confinamiento domiciliario durante 15 días, como el que se ha impuesto en Francia o Alemania con colegios abiertos. De momento en el Principado se decreta el cierre de todas las actividades no esenciales. Vamos a comprobar de qué actividades se trata. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Tendrán que cerrar todos aquellos servicios que no sean básicos para los ciudadanos porque los hospitales están desbordados. El presidente no ha detallado todavía a qué sectores afecta. Está compareciendo en rueda de prensa. Sí ha adelantado a Adrián Barbón que habrá ayudas para todos los afectados. Lo fundamental, asegura el presidente, es salvar vidas.
A menos contactos, menos contagios. No hay otra máxima. Y por tanto, todo el cierre de la actividad económica no esencial, podemos decir, o servicios básicos, lo que busca es precisamente reducir, como pasó en la primera ola, ese nivel de contagios y que nos permita controlar la situación desde la perspectiva sanitaria.
Asturias además adelanta a las 10 de la noche el toque de queda. Las nuevas restricciones entran en vigor el miércoles a la espera de que el Ministerio de Sanidad autorice el confinamiento en casa durante 2 semanas.
A la espera de conocer a qué actividades afecta este cerrojazo en Asturias, ya decimos que es la primera comunidad en la que solicita formalmente el confinamiento domiciliario al gobierno. La policía descarta por el momento conexión entre los disturbios de este fin de semana. Es la conclusión a la que llegan los servicios de información consultados por COPE. Entre los implicados hay extremistas, de izquierdas y de derechas, antisistema, broncas y delincuentes habituales, amigos de lo ajeno. El sociólogo Enrique Enrubia, profesor titular de Antropología de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, ha advertido de que estos disturbios pueden extenderse e intensificarse si la situación se complica.
La gente tiene que mirar un poco más hacia el futuro, qué va a pasar en febrero o en marzo, porque como colapse de verdad el sistema, entonces sí puede haber un problema gordo. Ahí no estaremos hablando de una tienda, no estaremos hablando de una pequeña manifestación, estaremos hablando de algo más intenso.
Y este lunes la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha puesto en marcha el proyecto hashtag Estos son Cuidados Paliativos, una iniciativa pensada para mostrar a la población qué supone recibir o prestar esta ayuda con el testimonio de pacientes, de familiares, profesionales o cuidadores que lo han vivido en primera persona. Carmela Vallén.
El objetivo es poner voz y rostro a la atención paliativa, algo de lo que sabía poco Ana hasta que sus padres afrontaron el final de sus vidas. Su madre pudo recibir ayuda domiciliaria especializada y ahora ella se dedica a acompañar a familias en el difícil proceso de la despedida.
Me he formado y me he preparado con gente bien preparada de cuidados paliativos para desde la parte no profesional el poder cuidar y acompañar a familias.
Forma parte del proyecto Estos son Cuidados Paliativos para mostrar en primera persona cómo una intervención de calidad puede aliviar el dolor físico, emocional y espiritual tanto de la persona que lo recibe como de su familia. Hace falta porque 80.000 personas mueren al año en nuestro país sin recibir esa atención especializada.
El Real Madrid prepara su partido de Champions frente al Inter de Milán y lo hace con problemas en defensa, José Luis Corrochano.
Es el tercer partido de la fase de grupos del conjunto blanco y se ha convertido en decisivo para la clasificación. Solo tiene un punto, recibe mañana al Inter de Milán con problemas en el lateral derecho. Nombres propios de la mañana son Militao y Lucas Vázquez, Melchor Ruiz.
Sí, hay noticias buenas y noticias malas en esa última sesión de trabajo del Real Madrid que acaba de concluir. Las positivas, que Lucas Vázquez, que venía arrastrando problemas musculares, ha trabajado con el grupo. También lo ha hecho el noruego Martin Odegaard. Y la noticia negativa es que se confirma el positivo de Eder Militao. El brasileño, por tanto, será baja mañana y se unirá a las que tiene Zinedine Zidane con Carvajal, Nacho y Odriozola. Estamos esperando que tanto Zinedine Zidane como Rafael Varane comparezcan en sala de prensa.
En el Inter de Milán estábamos pendientes de si se recuperaba una de sus estrellas, Lukaku, que tiene problemas musculares. No se ha entrenado esta mañana y parece difícil que pueda jugar mañana este partido en Valdebebas. En el Barça, que recibe el miércoles al Dinamo de Kiev, noticia: en el equipo ucraniano se han comunicado 6 positivos entre sus jugadores antes de viajar a Barcelona y tiene 5 en el equipo técnico. Y hoy se cierra la jornada de Liga. El partido es a las 9 de la noche con el Villarreal Valladolid.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de una alegría muy especial que se ha vivido en Segovia, tras una década de sequía.
Pues sí, Álvaro Marín recibió la fe en su familia y la ha vivido desde entonces como algo muy natural, participando en la celebración de los sacramentos y en la vida de la parroquia. Es el nuevo diácono que ha sido ordenado en la catedral segoviana. Ya en su adolescencia le rondó la idea de ser sacerdote, impactado por la figura de su párroco. Luego surgieron dudas normales, pero el accidente que sufrió un sacerdote amigo de la familia fue como un trallazo que le movió a decidirse. Finalmente, el 25 de octubre, como decimos, ha recibido la ordenación diaconal. Es la primera en los últimos 10 años en esta diócesis castellana, lo cual supone una luz y una esperanza para esa iglesia. Según Álvaro, es una prueba de que Dios está vivo y sigue llamando, y que sigue habiendo jóvenes que le quieren seguir. La historia de Álvaro la vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del Migdia a Lleida, a la cadena COPE a Lleida, 6 minuts per sobre de la 1, dilluns 2 de novembre del 2020. 21 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, i ens ha avisat que avui podem fregar els 25 graus de màxima i que quasi amb tota probabilitat, es pot assegurar, però vaja, amb tota probabilitat serà la temperatura més alta d'aquest recent començat mes de novembre. A partir de demà venen els canvis, baixada de temperatures màximes, no tant les mínimes, i núvols i precipitacions. Però això serà a partir de demà. Per tant, avui, si heu de sortir al carrer, aprofitem perquè podem fregar els 25 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit, parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de 2:15, doncs, a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula resultats esportius del cap de setmana. N'hi ha competicions que sí que s'estan... segueixen tirant en van, d'altres no, totes les d'àmbit català ja saps que no, però també parlem de les notícies del món dels esports. Tot això des d'ara mateix i fins a arribar a les dues a través de les freqüències de la cadena COPE, des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida o des de tot el món si ens sintonitzes a través d'internet. A on? A la web cope.es, te'n vas a l'emissió en directe i allí tria l'emissora de Lleida, o a l'aplicació, que et pots descarregar el teu mòbil de manera gratuïta. També te'n vas a l'emissió en directe d'ara, tries l'emissora de Lleida i allí ens escoltaràs. Nosaltres ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o amb núvols alts. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui pujaran en general amb unes màximes previstes de 25 graus a Lleida capital, de 24 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, de 24 també a Tàrrega i de 23 a Viella. I si parlem del vent, bufarà de direcció variable amb predomini de la component oest. Si mirem a demà dimarts, esperem que arribi la inestabilitat a la província de Lleida en una jornada que començarà amb boires matinals i cels ennuvolats que s'acabaran per cobrir amb el pas de les hores i que deixaran precipitacions que avançaran d'oest a est. També reapareixeran les nevades a la Vall d'Aran amb la cota de neu que baixarà fins als 1.700 o 1.500 metres. Per últim, les temperatures diurnes demà baixaran notablement amb unes màximes que seran de 18 graus a Balaguer, de 17 a Lleida Lleida Capital, a la Seu d'Urgell, a Tàrrega i de 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Lleida ha commemorat avui dilluns el 83è aniversari del bombardeig al Liceu Escolar que va tenir lloc el 2 de novembre del 1937 i en el qual van morir 48 alumnes i diversos professors. L'alcalde Miquel Pueyo i la regidora Sandra Castro han dipositat un ram de flors al monument Memòria, Dignitat i Vida que homenatja les víctimes i supervivents del bombardeig. En la seva intervenció, Miquel Pueyo ha assenyalat que el feixisme no és només un episodi històric del passat, sinó una amenaça latent que cal mantenir a ratlla. Per prudència davant la Covid-19, l'acte no ha comptat enguany amb la presència dels supervivents d'aquell bombardeig. Tot i això, la paeria els ha fet arribar un ram de flors i han pogut seguir l'acte en directe a través d'internet. També els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 50 anys i veí del nucli de Noves de Segre, que forma part de les Valls d'Aguilar, a l'Alt Urgell, per cultivar 524 plantes de marihuana en una zona boscosa. Els Mossos d'Esquadra localitzen una línia de rec des del riu fins a la plantació, a més d'un refugi.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I aquest cap de setmana a Lleida hi ha hagut més de 50 denúncies per sortir de nit i per celebracions il·legals. Més de 50. A més, la Guàrdia Urbana ha hagut d'identificar 28 persones en una festa en un local cultural al carrer Nostra Senyora de Mitjaran a Balàfia. També va procedir al tancament del restaurant Gran Història al carrer Corregidor Escofet perquè s'estava fent un sopar al seu interior. Aquestes les que ens arriben, però tots n'hem vist, en les que no han arribat els cossos policials, doncs de botellons i festes al carrer, que n'hi ha hagut. Per cert, que les noves restriccions de mobilitat del cap de setmana, ja saps que són des de les 6 del matí del divendres fins a les 6 del matí dels dilluns, han fet que l'afluència de compradors als mercats de carrer, que tenen lloc els dissabtes i diumenges, hagi estat menor. Els paradistes, però, celebren que aquests es mantinguin oberts i que no s'hagin optat per suspendre, parlem sobretot dels de la ciutat de Lleida, com ja va passar en molts casos el passat mes de març. Fins i tot la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha demanat als alcaldes del país que mantinguin aquests espais de venda d'aliments frescos, ja que són una necessitat per no trencar la cadena alimentària. Un dels mercats que aquest dissabte ha obert amb normalitat ha estat el de Barris Nord de Lleida. Per contra, la població veïna de Torrefarrera, el Segrià, va decidir suspendre el mercat dels diumenges, tenint en compte que només hi podien assistir la gent de Torrefarrera. La província de Lleida confirma amb la darrera actualització de dades de salut la tendència a la baixa de les xifres epidemiològiques. Així, avui dilluns, el web del Departament de Salut situa amb 640 els punts del risc de rebrot de Covid-19 al Pla de Lleida, 34 menys que el dia anterior, mentre que l'índex al Pirineu descendeix 86 punts fins als 410. En el conjunt de Catalunya, el risc de rebrot és de 835 punts, 54 menys que el d'ahir diumenge. Pel que fa a la velocitat de transmissió del virus, les comarques del Pla la rebaixen en 7 centèsimes, en aquesta darrera actualització de dades, fins al 1,07, i el Pirineu ja baixa del 1, objectiu de salut pel que fa a aquesta taxa, que s'ha quedat situada a l'Alt Pirineu i Aran, al 0,86, després d'una davallada de 16 dècimes. En el conjunt de Catalunya, la velocitat de transmissió es manté per sobre de l'1 i es queda al 1,12. En plana local, la CUP de Lleida portarà la paeria al síndic de Greuges per restringir la participació al ple. Denuncia la decisió que estableix que els partits sense representació només puguin presentar una moció en un any. I l'autoconsum elèctric es dispara a Lleida i la potència instal·lada en plaques solars ja supera el megawatt. Les instal·lacions s'han triplicat, segons la paeria, per les bonificacions, preus baixos
i la simplificació burocràtica. I a comarques, Convergència Aranesa vol impugnar el ple que va nomenar Vergés com a síndica d'Aran. La formació aranesa creu que és nul per incompatibilitat de càrrecs i ha demanat als serveis jurídics que es pronunciïn. Aquesta és la darrera hora informativa. Nosaltres ara mateix farem una pausa i de seguida parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González.
America first.
¿Ganará de nuevo Trump las elecciones en Estados Unidos? ¿Reconocerá una derrota?
¿Vivirán de nuevo los norteamericanos disturbios en las calles?
Creo que puede pasar exactamente lo mismo que en la anterior. Llevaba una gran ventaja Hillary Clinton y al final lo que los americanos llaman the underdog, el que no es el favorito, al contrario, pues da la sorpresa.
Sigue este martes y este miércoles todo lo que pasa en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE y desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El voto hispano, mayoritariamente, todo indica que volverá a Donald Trump.
En la radio todo pasa en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Toast, Gap, Geox, Lacoste, Pepe Jeans, Guess, Nike, Adidas, Roberto Berini.
Todas estas primeras marcas de moda, accesorios, deportes, hogar y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atassi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem camí cap a 2:15, dilluns. Ja saps que tenim els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard.
En fi, seguim... Seguim amb la...
Esplèndid.
Sí, sí, avui fa un dia maco. A partir de demà ja ens ha dit el meteoròleg que la cosa canviarà. Dic, seguim a través de fil telefònic, per desgràcia, Joan Ramon.
Doncs sí, i em sembla que això, sí, aquest any, com a mínim, acabarem igual i esperem acabar-lo així.
Sí, 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 sí.
Dintre de lo que implica el distanciament físic de no veure'ns.
No, no, la veritat. Però, és
sí,
que...
Lo que farem. A veure si la primavera podem ja començar a normalitzar una mica més les relacions físiques.
Jo...
Però la cosa té pinta de que s'allargarà bastant.
Jo sóc pessimista o realista, no sé, digue-li com vulguis, de seguida vaig tenir clar que ens quedava un any, mínim. Mínim.
Sí, sí,
o sigui, parlem, jo ja parlo de la tardor de l'any vinent. El que passa, sí, és que per arribar a la tardor de l'any vinent ha de passar tot un any i amb totes les seves conseqüències, eh? Però vaja, jo crec que els temps són els que són i que ens toca això. En fi, com ja vaig dir, d'aquí 25 anys, 50 o 100 anys parlaran els bocins d'història, si segueixen fent aquest espai, aquí a COPE, pues parlaran d'aquest bocí d'història, d'aquest 2020, perquè Déu-n'hi-do.
No, sense cap dubte. Forme un referent a la història de la humanitat. Com poden ser...
A més, això és global. O sigui,
correcte.
En podem parlar des de l'àmbit local, però és global, evidentment.
Sí. No, sense cap dubte. Això és el que farà que sigui una referència en tots els llibres d'història, totes les referències històriques, perquè a més, independentment de la qüestió sanitària, doncs a nivell econòmic estan canviant moltes coses,
sí,
i canviarà moltíssimes,
sí,
coses,
sí, sí,
i a nivell inclús el que dius, fins i tot pot ser aquesta relació que ara tenim telefònica, tots al final s'acostumem i diem, doncs no cal fer-lo a l'estudi.
Espero que no, eh? Aquesta, espero, bueno, que no.
Però moltes de les reunions de treball, moltes coses, ja saps que també ens estem acostumant, i
sí, sí,
espero,
sí,
que no, però una mica sí.
Això tens raó. Molt bé, Joan Ramon González, pues re, parlant de bocins d'història, el que vivim ara serà per al futur, serà història llavors, però nosaltres parlem del que ja ha passat.
Correcte. I del que ja ha passat, a veure, avui és un dia especial dintre de la nostra mentalitat social, perquè és el dia 2 de novembre, des del punt de vista global i general, és el dia dels difunts, que forma part d'aquesta mena de conjunt, per cometes, festiu, que és Tots Sants, dia de difunts, i la nit de Tots Sants, el dia de la castanyada, que és el dia anterior. Tota aquesta tradició de referència dels morts és una tradició que moltes cultures la tenen, però que la cultura aquesta occidental a la que pertanyem té el seu origen ja en època celta, és a dir, que és un origen molt antic en el qual aquesta creença de que cap a aquestes èpoques del que seria, doncs això, prop de l'equinoci, diríem, ja comencem, estem a la tardor i estem una mica anant cap a l'hivern, hi ha aquestes dates en les quals se considerava que eren uns moments en els que els difunts tornaven a les seves cases a visitar els seus estimats, els seus racons que havien tingut en vida.
Ah,
per això, aquest culte cap als morts, per tenir-los contents, per fer, inclús amb la canalla hi havia a vegades el joc d'algunes festes de fer unes petites espelmes per ficar-les recordant els difunts que hi havia. I el dia següent aquestes espelmes eren substituïdes per uns petits panets dolços, que són, tindria l'origen dels panellets, que era com el regal que els difunts
havien fet
en agrair aquesta espelma. És a dir, són aquestes tradicions paganes molt antigues, que a nivell celta es deia la festa de Xamaín, i que a Galícia encara es diu Xamaín, més o menys igual, i que d'alguna manera, com sempre va fer l'Església Catòlica Cristiana, la va cristianitzar. Concretament, el papa Bonifaci IV és el que la cristianitza i estableix que aquesta nit en la que venien els difunts se dirà la nit de Tots Sants, perquè el dia 1 de novembre serà el dia de Tots Sants, que en anglès ja era el Halloween, que era Tots los Sants. I el Halloween, Eibe, el meu anglès, perdoneu que no es passi bo, però volia dir que era la nit de Tots Sants, que, dit així ràpid, el Halloween dona origen a la paraula Halloween, Halloween.
Ah, caram!
Aquí vendria Halloween, no?
Mira,
que seria la denominació aquesta. Per tant, la festa de Halloween té una relació molt americana, i que no sigui tan nostrada, però en el fons és té el seu origen. Perquè això de ficar una carabassa amb una llum és aquesta referència que havia de tipus celta, seria una festa d'origen irlandès, que els irlandesos, quan van emigrar als Estats Units, la van portar, i aquesta recreació de fantasmes que venien pels carrers que són els nens, però venia aquesta idea també d'anar a buscar aquesta història. Nosaltres, aquí pot ser una mica més, en aquest sentit, més discret, però és la festa que feia menjar les castanyes al voltant del foc, recordant els difunts. Per tant, en el fons, té un origen semblant, una evolució diferent, però que no deixa de ser una relació de la nostra cultura occidental. És curiós que aquesta tradició, l'Església constitueix el dia 1 de novembre com la festa de Tots los Sants, és a dir, d'alguna manera, recordo de petit quan anava a escola que havia un germà que deia que el dia de Tots Sants era el sant de tothom. I és veritat, perquè l'Església Catòlica, que té un santoral, com sabem, molt ampli, que cada any està ampliant amb molts més beats i persones que arriben al grau de santitat, però tot i amb això, molt que es reparteixen durant l'any, molts dies, per molt que tingui molts dies, molts sants, hi ha sants que no tenen dia. I per tant, per cobrir aquest forat, diria, l'Església Catòlica va crear el dia de Tots Sants, en el qual avui, ahir, era el dia en el que tots els sants de la cristiandat se podien celebrar. Per tant, sí que, de fet, ahir era el dia de Tots Sants i tots tenien festivitat.
Si no en tenies, el podies celebrar ahir, i si ja en tens, doncs també el podies tornar a celebrar ahir.
Correcte, correcte. I, de fet, això lliga a la... Alguns pensaven que el dia de Tots Sants al dematí era per dedicar-lo més als vius, i a la tarda era més dedicar-lo als difunts, i per això lligava ja al que és el dia d'avui, el dia de les ànimes, el dia dels difunts, en el qual avui sí que es recorda a tots els difunts, siguin sants o no siguin tan sants per recordar-nos, és a dir, que han arribat al grau de santitat, però que, per molts, el fet de que hagin viscut, o siguin els nostres avantpassats estimats, sense que l'Església Catòlica s'hagi declarat sants, però són els difunts estimats, i per tant avui sí que entre tothom que ha passat per aquesta terra, per aquesta vida, i que d'alguna manera, doncs, avui se li recorda. Per tant, seria una mica aquesta relació d'aquests tres fets. Evidentment, aquest any, amb la pandèmia, s'ha recordat que la visita als cementiris ha estat molt diferent, amb un control d'accés que ha fet que sigui unes coses estranyes de veure els cementiris,
sí, diferent,
com és habitual. I parlant, penso que hem de parlar de dos fets que estan molt lligats també amb la mort i amb la desaparició de persones conegudes o estimades o reconegudes. Primer, ja que ens agrada el cinema, jo penso que no podem deixar de banda que el dia 31 d'octubre, precisament el dia que se celebraria el Halloween, va morir una persona entranyable per tots els que ens agrada el cinema en general, que, i que forma part, sí, de la cultura occidental, com és Sean Connery, sí, aquest magnífic actor, el qual tothom lo recorda per la seva fabulosa interpretació de el que era el James Bond, tot i que evidentment va ser un actor que va fer moltes més coses. És a dir, va morir a l'edat de 90 anys, feia 17 anys que estava ja retirat del cinema, cosa que a vegades ens oblidem pel fet que...
Clar, les pel·lícules segueixen sortint.
Correcte, correcte. Ja s'han recuperat moltes i semblant que encara està ben actiu, però el 2003 ja va dir que deixava en pau el cinema, que no volia ja entrar...
Déu-n'hi-do, si fa temps, eh? No tenia consciència que fos, que fes tant temps.
Correcte, doncs pues sí. El 2003 ja va dir que se retirava, va fer aquelles pel·lícules, les últimes, la de les... La Legió de los Hombres Extraordinarios, i va fer una petita minissèrie d'aquelles que no va acabar de triomfar massa i va ser l'últim que ja va fer, ja estava una mica cansat. De fet, ell va començar, bueno, tenia un físic atractiu i va estar dedicat al món de la halterofília i d'esport, i tenia, fins i tot va ser model, va ser Miss Univers i fins i tot Mister Univers, perdó, i va arribar a ser un bon futbolista i va estar a punt d'estar fitxat pel futbol. I hauria guanyat la vida probablement com un bon futbolista, però ell va fer, havia començat ja a fer alguns devaneos dintre del que era el món de la interpretació, i va arribar a veure que com a futbolista, doncs als 30 anys pràcticament se l'hauria acabat el futur, i com a actor, si triomfava, pues podia tenir molts més recursos. I de fet és el que va fer. Es va dedicar a l'actuació. Durant 10 anys pràcticament va ser un actor desconegut, i a partir de l'any 1961 va fer alguna petita sèrie, algun paper, inclusive va ser de filmografia. És curiós que en algunes primeres pel·lícules no surt ni en els crèdits, però ell sí sortia allí com un petit extra col·laborador. La primera pel·lícula així coneguda en la que surt, que també fa un paper molt secundari, és en El dia més llarg, de l'any 1962, és a dir, que poca broma, i surt en un paper del soldat Flanagan, un soldat escocès, perquè ell era d'origen escocès, és a dir, va néixer a Escòcia, prop d'Edimburg, i ha mort a les Bahames, i ha retirat amb una mansió d'aquestes grans que tenen aquestes estrelles, no? I aquell mateix any havia una sèrie que s'estava... Bueno, havia una pel·lícula que se volia fer, que era precisament la de James Bond, basada en aquestes novel·les del Jean Fleming, i buscaven, tenien poc pressupost, buscaven un actor que no fos massa conegut, perquè els que en principi volien agafar doncs estaven ja dintre del que és el candeler molt amunt, i llavors eren més cars en la producció. I per això va tenir la sort que el triessin amb ell. Llavors va aconseguir durant 7 anys, 7 pel·lícules, les 7 primeres de James Bond, crear el mite de James Bond, veritablement, i que per molt que després ha hagut altres James Bonds, probablement el James Bond més potent i més pur ha estat ell, el que a més va ser l'inici de tota la sèrie. Després de començar a fer les pel·lícules, després de la setena ja es va cansar i va decidir retirar-se de la sèrie de pel·lícules, perquè creia que llavors era perillós que estigués encasillat, i aspirava, com de fet va encertar, a fer moltes altres pel·lícules. I per això va dir, després de Diamants per l'Eternitat, que ja no faria mai més de James Bond. Curiosament, al cap d'uns anys li van fitxar una que no forma part de la sèrie, de la franquícia oficial, però que també és de James Bond, a la famosa sèrie que diu Mai diguis mai més, en la qual ell mateix reconeixia que mai es pot dir que no faré això, com es diu en castellà, d'esta aigua no beberé, perquè al final a vegades la vida te porta a donar voltes i li va portar a fer una altra pel·lícula de James Bond. De totes maneres, si veus la seva biografia, va fer papers interessantíssims, sempre maquíssims, i podíem destacar molt. Si va treballar amb els millors actors, perdó, els millors directors, des de Hitchcock, amb Arnie la ladrona, o per exemple l'hombre que pudo reinar, a John Huston, el paper en el contra de la Rosa, el trobo fascinant.
Ah, sí,
però
sí, 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 sí.
El que més carinyo li tinc pot ser per la deformació de professional i per l'estima que li tinc a l'Indiana Jones.
Ah, sí, home.
El paper que fa de pare de l'Indiana Jones.
I a més és magnífica aquella pel·lícula.
És brutal, sí. Exactament. La tercera de la sèrie.
Senyor Jones, professor Jones.
El professor Jones, i amb aquella búsqueda del Sant Grial.
Sí, 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 sí.
I fa un paper, jo penso, entranyable.
Potser, mira, et diré que de tota la saga de, sí. del Jones, que sí, sí. Després n'hi ha una o dos més de modernes i tal, és la que més m'agrada amb diferència.
Sí, sense cap dubte, jo crec que també, perquè...
No només per Sean Connery, entenc que aquella pel·lícula va ser rodona, el guió, el tema, no sé, em va agradar moltíssim, i el paper del pare és boníssim.
I tant, sense cap dubte, sense cap dubte. Jo penso que va ser meravellós, per tant, el tàndem que fan els dos, el Harrison Ford sí, i el Sean Connery, sí. Aquesta relació de pare i fill, amb aquesta manera que té el pare d'actuar sobre el fill, que inclús es descobreix perquè li diu Indiana, perquè té un gos que es deia Indiana, sí. I totes aquelles coses, bueno, és xulíssim.
Sí, sí, sí.
Per tant, des d'aquí aquest record pel nostre estimat Sean Connery, diguem així, una mica el més a lo castellà, que això d'això em costa una mica de dir-ho, i recordar que avui també, el 2 de novembre, Lleida, fa precisament 83 anys, va patir el pitjor bombardeig de la seva història, que va ser bombardeig aeri. No pot ser a nivell bèl·lic, jo crec que a nivell bèl·lic va ser al maig de 1810, quan les tropes de Napoleó van invadir i conquerir la ciutat, que probablement va ser la massacre més forta que va patir l'estat de Lleida, prop de les 1.000 persones, perquè, de totes maneres, probablement la segona actuació més forta que va tenir una acció bèl·lica de la ciutat va ser el 2 de novembre de 1937, quan l'aviació italiana, associada al general Franco, en plena guerra civil, va bombardejar la ciutat de Lleida i van morir ja... xifres canvien segons quines fonts, però se considera que entre 200 i 250 persones, alguns arriben a 300, i que això va ser molt impactant en la ciutat de Lleida. Sobretot perquè una d'aquestes bombes em va impactar en l'escola del Liceu Escolar, i tota la part de l'escola tenia dos edificis, un de nenes i un de nens, i va caure la part dels nens i va morir una cinquantena de nens, clar, evidentment, criatures que estarien en edat escolar. Mm-hmm. Això és el que va impactar moltíssim més. A part de que van tenir un fotògraf il·lustre, com és el Centelles, que va fotografiar en el cementiri el dolor que van patir les famílies lleidatanes, i sobretot algunes, no solament dels nens, sinó de gent més gran, i per tant, veritablement, va ser espectacular, no?, veure aquella seqüència fotogràfica que podem detectar. És curiós que aquell bombardeig, millor dit, va ser un bombardeig ple de casualitats, perquè probablement, si no hagués estat aquestes casualitats, no s'hauria produït de la manera que es va produir. En principi, l'aviació italiana que sortia de Sòria, de l'aeroport de Sòria, l'objectiu que tenien aquell 2 de novembre era bombardejar la central química que hi havia a Flix.
Sí.
Van arribar i davant de l'objectiu de bombardejar-la van veure que hi havia boira i no podien encertar les bombes, i llavors van tornar cap a Sòria. Sabien tots les condicions que tenen. Ara els avions potser tenen una altra manera de treballar, però en aquells moments, estem parlant de l'any 37, tot avió que sortia en càrrega de bombes per evitar un accident en l'aterratge, calia que aquelles bombes no tornessin a l'aeroport quan tornessin a l'avió.
Sí, eren d'un sol ús.
Havien de llançar les bombes sigui com sigui, és a dir, perquè si no podia ficar en perill l'aterrada en l'aeroport. Per tant, tenien com a segon objectiu, si no podien bombardejar Flix, anar al nus de comunicacions de Lleida. I ho diu així, que és el parc de guerra de l'època que diu això, el nus de comunicacions de Lleida. I per tant, des de Flix van dirigir cap a Lleida. Si mirem el plànol, veiem que el que van fer va ser com una mena de cercle, de Sòria cap a Flix i d'aquí cap a Lleida. I això és el que va despistar a les defenses aèries que tenia la ciutat. A vegades es va dir que les defenses de la ciutat no existien, no és veritat, hi havia algunes ja, però el fet que vinguessin precisament del sud, pensaven que eren tropes amigues, avions amics, i no es pensaven pas, clar, en aquells moments, tot i que havia defenses, no tenien el control de radars i de comunicacions que podien tenir actualment. I les sirenes per això no van sonar.
De totes maneres, Joan Ramon, no deixa de ser curiós que en una ciutat amb la boira tan present a la història com Lleida,
sí,
fos afectada perquè on anaven hi havia boira i aquí no.
Correcte, correcte. Per això dic que aquell dia se va ficar tot en contra de la ciutat de Lleida. Sí, sí, sí. El bombardeig va ser ràpid, és a dir, es va produir a més de 4 quilòmetres d'alçada. Hi ha fotografies, es veu molt bé. Com el que van fer va ser començar a bombardejar, però on està aproximadament actualment el pont nou, i van anar soltant bombes fins al pont del ferrocarril, fins a Pardinyes. I les bombes les soltaven amb un costat i l'altre del riu. En principi l'objectiu era sí castigar la ciutat, però en principi era el nus de comunicacions i afectar els ponts, el pont del ferrocarril i el pont, l'únic pont que tenia la ciutat de Lleida, que no van encertar cap de...
El pont vell, ja?
El pont vell, exactament. Les fotos que es veuen que hi ha tantes bombes en un costat com a l'altre de la ciutat. El que passa és que les que van caure a la banda esquerra del Segre, pràcticament en aquells moments, a excepció d'algunes cases de cap pont, no hi havia ningú més que visqués per allí. Inclús hi havia les fonts que havia plogut feia no massa, bastant, i que moltes de les bombes que van caure a la banda esquerra del riu ni van esclatar. Mentre que les que van caure a la banda dreta del riu, és a dir, les que van caure sobretot doncs això, al mercat de Sant Lluís, a la zona del que és el Liceu Escolar, que recordem que està davant de l'actual Hospital de Santa Maria, que és on està el monument, que avui se recordarà precisament aquella mortandat que va tenir allí per aquelles criatures, va caure algunes en el que és el propi carrer Major, i aquelles bombes, evidentment, formaven part del repertori que portaven aquells 9 avions de la legió italiana, que un cop que van fer la passada van deixar totes les bombes a Lleida i ja van tirar cap a Sòria, perquè tenien combustible per 3 hores i mitja, no podien estar més temps. Per tant, van fer això, anar cap a Flix, veure que no podien bombardejar, vindre cap a Lleida, soltar tota la càrrega i marxar-se cap a Sòria.
Bueno, mira,
volant, mai millor dit. Però això vol dir que a vegades s'ha mitificat de manera negativa. Evidentment, és una tristesa total i brutal el que va passar per la ciutat de Lleida, i la va aparcar molt. Però a vegades tendeix a ser també ideologia. Primer, hem de contextualitzar que estem en plena guerra, i una guerra és una guerra, tot i que la població civil no estava acostumada a rebre moltes vegades encara els bombardejos, com després va passar als bombardejos que va patir Lleida el 38 i la mateixa Barcelona, o després ja ho diguem a la Segona Guerra Mundial, on la població civil va patir més que la població militar. I, en segon lloc, el que caldria dir en aquest sentit és que el metrallament, que a vegades se diu que com si els avions després de llançar les bombes encara tornessin a ensenyar-se, això s'ha demostrat que és pràcticament impossible, tot i que hi ha algun historiador que l'ha dit, però dos historiadors també d'aquí del territori, com l'Antonio Ruiz Mostany i el Josep Pla, van demostrar en fotografies i pel tipus d'avió que no podia fer-se. Perquè
si és que és millor, Joan Ramon, cenyir-se el que va passar, que ja és prou desgraciat el
correcte,
que va passar.
Correcte, no, però clar, cal després... I eren tan dolents els que van bombardejar que no poden mantenir prou llançadors.
Ja ho eren de dolents. És una guerra, són avions que
correcte,
van tirar bombes. Vull dir que és que...
Exacte.
Ja és això.
No li treu el dramatisme que va implicar, però no cal ficar més cara a la graella en el sentit aquest, perquè tècnicament els avions no ho podien fer i, en segon lloc, ja tenien prou senyer de tornar cap a Sòria i no quedar-se sense combustible.
Clar.
Per tant, no els podien entretenir ja en ficar-se amb ametralladores que a més no podien tenir, perquè eren avions de bombardeig i no tenien ametralladores que tiressin cap a terra. No?
Doncs, Joan
però,
Ramon...
Sí, veritablement, recorda això.
Joan Ramon González, 83 anys fa d'això, de l'any 1937, entre d'altres, hem parlat d'aquests bocins d'història. Joan Ramon González, com sempre, un plaer.
Gràcies.
Gràcies, bona setmana.
Adéu, que vagi molt bé. Adéu, adéu.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Borja Vázquez, Manager. ¿Se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Estar donde estés.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia.
Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat. Esports.
Doncs sapa que parlem d'esports i ens anem directes cap a les dues, eh? I com ho fem? Doncs parlant de... obrint la nostra tertúlia, la d'esports, la radiografia, i parlant dels resultats de les competicions del cap de setmana, que n'hi ha, que ja han començat. Recorda que les d'àmbit català no, però la resta sí, eh? Qui hi entén de tot això són els nostres tertulians. Jo, de veritat, estic aquí per obrir i tancar micròfons ja, eh? La resta, res, jo els hi pregunto i ells m'expliquen. Presidenta del Balàfia Volley, Vanessa Ortega, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
President d'honor de la FECOL, Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. I... que va jugar al Barça? Va jugar al Barça?
Bueno, sí, sembla que sí, que va jugar. No fiquis el dit, encara no.
Espera. No, l'he preguntat.
A veure com acaba la setmana. I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Jo t'agraeixo la lloança, però si vols que et digui la veritat, no entenc res.
Sí.
I cada dia que passe entenc encara menys.
Bueno. Això que s'acaben els partits a la mitja part no funciona.
Això és tremendo, eh?
Tremendo.
Explica-ho, Albert, perquè sí que jo vaig mirar el teu Twitter i dic, ui, no m'ho puc creure. Què va passar, Albert?
Bueno, partit de la Lliga Femenina, ara aquí a Casademont, Girona, es juga diumenge. La normativa FEP diu que el dia abans, o sigui dissabte, els participants han de passar la prova dels antígens, la passen sense problema, el que sembla, però divendres, com que ara hi ha aquestes famoses finestres FIBA, que hi ha jugadores que marxen a les seves respectives seleccions, doncs divendres les internacionals es van fer les proves PCR, i les proves PCR, els resultats van arribar mentre se jugava el partit. I llavors, a la mitja part van dir, hòstia, que hi ha positiu, suspenem.
A la mitja part, eh?
Sí, a la mitja part, i se van ficar en contacte amb la Federació Espanyola i, evidentment, se va acordar la suspensió del partit. Amb la qual cosa ja m'explicaràs tu, el dels antígens, per a què serveix.
O sigui que, al final, aquest partit s'ha de... es reprendrà, no?
Bueno, pues no ho sé. Si vols que et digui la veritat...
No ho sap ni la federació. O sigui,
és que el nivell de desgavell ara mateix és tal que no té cap sentit que s'estigui jugant cap competició. O sigui, a veure, al final, el 90% dels clubs juguen per la seva gent. O sigui, el comunicat dels de segona catalana de Lleida va ser brillant. Escolta, sí. Jo jugo per la gent del poble. Si no pot venir la gent del poble a veure'm, què collons has de jugar? Bueno, però si vas pujant escales, també entenc que el Força Lleida, el Rodi Balàfia, el Lleida Esportiu, al final jugues per la teva gent. O sigui, els transatlàntics, que són Barça, Madrid, que els veuen a Àsia i tot arreu, és una altra història.
Sí.
Però el 90% juguen per la seva gent. I la seva gent no pot anar als estadis. I la seva gent veu com cada cap de setmana, divendres a última hora, han de repassar xarxes, mitjans digitals, a veure si hi ha hagut algun positiu per saber si el seu equip juga o no juga.
Sí.
Aquesta setmana no ha jugat el Pardinyes i no ha jugat el Llista, sempre tant amb aquests dos. Doncs tot això no té, no, sota el meu punt de vista, eh? Puc estar equivocat, evidentment, però jo no li veig cap sentit.
No, la veritat és que no. I aviam, tot el que és tema base... que es va prorrogar aquest divendres per 2 setmanes més l'aturada de les competicions o la no engegada, perquè alguns encara no havien començat. En el seu moment jo ja vaig dir que el 2020 ja el donàvem per tancat, jo crec, eh? Vam començar de 2 setmanes, ara són 2 més, després ve el pont aquell del desembre, després ve Nadal, vaja, el donem per finalitzat segur, i la resta de competicions és el que dius, hi ha molts equips. Escolta, és veritat, al final, vull dir... és a dir, ja no et dic només pel públic, Albert, et dic per cobrar un carnet. Si s'ha de fer a porta tancada, què li estàs venent al soci? El suport, vale, pues jo et dono suport, però a quant? A quin preu? Que això és el que va explicar, no sé si és el que va explicar el president del Lleida Esportiu la setmana passada, que us va tenir 2 hores de roda de premsa.
Sí,
però ell va explicar més coses, home. En dues hores no, t'ho vas explicar més coses.
El que dic és que no té sentit i a mi ja m'ha arribat per dos vies. Mira, doncs, potser t'estic donant una possible exclusiva a nivell nacional. Vinga, des de la Casa Gran, doncs, a Madrid ho podràs remenar. Però a mi ja m'ha arribat per dues vies que el Consejo Superior de Deportes dimecres es reuneix per analitzar quina és la situació i que sobre la taula no es descarta cap escenari, inclosa doncs, la paralització de les competicions esportives. Ja t'ho dic, m'ha arribat per dues vies i certament doncs, seria hora que el Consejo Superior de Deportes doncs, fiqués una mica d'esmet, perquè és que, a més, pels clubs...
És que
la... una absoluta ruïna.
És que és així. En fi, anem a resultats del cap de setmana. Vanessa, sí.
Vale. No, jo volia dir que des del punt de vista dels clubs, jo sóc de les que defenso que l'esport és segur i que és un servei essencial, però no té cap raó de ser que estiguem jugant competicions estatals i haguem de moure gent cap aquí, cap allà, quan no s'estan jugant altres competicions. Nosaltres, en el nostre cas, per exemple, l'Encamp, continuem Andorra, continuem fase 2 i ja porta 4 jornades sense jugar i la Federació Espanyola li està dient que ha de recuperar totes les jornades abans que acabi la primera volta. O sigui, és impossible, perquè una cosa és que hagis de recuperar un partit, però ara ja són 4. Vull dir, l'Encamp que haurà d'estar tot el dia jugant, o sigui, cada dia jugant per recuperar totes les jornades.
Bueno, i que li vagi bé als rivals, perquè clar, una de les coses és que tu diguis, vale, jo una setmana m'ho trac de sobre, però i els rivals també tenen els seus horaris, eh?
Claro, i els rivals han de jugar, quan haguem de recuperar contra Encamp, el mateix cap de setmana, dos jornades, per la qual cosa, o sigui, ni per ells, ni per nosaltres, ells que estan sense entrenar, jo sóc del parer, com diu l'Albert, doncs que finalment parem tots, i quan tot estigui una mica més calmat, juguem tots amb tranquil·litat, però és que ara mateix, tot i que el que dic, que jo defenso que l'esport és segur, perquè no estem nosaltres, per exemple, al voleibol, no estem tenint nosaltres al Balàfia cap contagi ni res, però torno a dir el mateix, el desplegament que hem de fer per jugar a porta tancada, ningú s'ho imagina.
Clar, clar, clar.
Nosaltres hem de fer molt esforç per fer un streaming, al pavelló no hi ha wifi, hem de portar el nostre router al pavelló per poder oferir aquest partit. Vull dir, a veure, una sèrie de coses que nosaltres estem pagant i estem fent quan nosaltres, per exemple, no cobrem per entrar al partit, no?
Al pavelló no hi ha internet?
No hi ha internet, no hem de portar el router de casa nostra.
En un pavelló municipal no hi ha internet a Lleida,
no,
segle XXI?
No, n'hi ha.
No n'hi ha al camp d'esports?
No.
Jo no ho entenc.
Nosaltres ara acabem de rebre un comunicat de la Federació Catalana que, malgrat el 13 de novembre les restriccions s'obrin, és a dir, que no hi hagi restriccions, no jugarem fins al cap de setmana del 21-22 de novembre per donar temps a entrenar, perquè el que no podem fer en principi és el 13 de novembre dir, vinga, aquest cap de setmana jugues sense haver entrenat i sense res. Per tant, nosaltres la catalana ja ho endarrereix al 21-22.
Però el que et dic, Vanessa, després només caigui un contratemps i després ja el cap de setmana del pont de desembre, jo és que crec que el 2020 ja el podem donar per acabat, però vaja.
Jo pregunto en veu alta, Albert, aquests transatlàntics, com has dit molt bé, el Barça, Madrid i companyia, se salten a la torera tots els confinaments i totes les coses? Perquè si a partir de les 10 de la nit tothom ha d'estar a casa, demà la Champions, què passa?
No, ells no, perquè són professionals.
És treball.
Ah, són professionals.
Claro, aquesta és la diferència.
I els que de més que anem a treballar no són professionals, no?
No.
Molt bé.
Viva la festa. És el desgavell de tot plegat, i a banda doncs, l'adulteració total de la competició que implica això, perquè és el que diu la Vanessa. O sigui, el Llagostera ara ha tingut que parar mínim una setmana. Doncs aquesta és gent que diumenge ve al camp d'esports, si el partit finalment se juga, hauran entrenat dos dies.
Clar,
vull dir, que per nosaltres de conya, en teoria, ja ho veurem. Però, evidentment, tu no pots, molt ho deia la prèvia, bueno, i la setmana que ve, què? Bueno, clar, és que la planificació esportiva que tu fas d'una setmana no és la mateixa si tens... en l'horitzó un partit diumenge, així no tens partit.
Clar.
Les càrregues físiques són diferents, tot és diferent. I després, el tema de l'accés de la gent als estadis. Ja, si allà jugar a porta tancada, Badalona va jugar a porta tancada. Jo dissabte vaig estar veient el tros de la Xaneta Orihuela, que ho sé, estic molt malalt, i estava ple. Sí, distància de seguretat. La distància de seguretat era una cadira sí, una no, una sí, una no. Però allà hi havia moltíssima gent.
Sí, vaig veure les fotos.
En camps així de segona divisió B, o en pavellons petits, el fet de jugar amb 0 persones a jugar amb 50 és que ja t'adultera la competició. Sí, vull dir, a nivell arbitral és el que és. I no és el mateix tenir 100 tios apretant-te que jugar sol. Tot plegat és un desgavell. I que puc entendre que els grans transatlàntics tenen un volum de negoci important, però el Rodi Balàfia, el Cecell, el Pardinyes, el Força Lleida, és que si m'apures el Lleida Esportiu, que no ve d'aquí, que no ve d'aquí, és una ruïna. El que estan fent és arruïnar els clubs.
Sí, sí. Vanessa, escolta, què va passar? Què va passar?
Bueno,
no, què va passar? Mateix... Aviam, el Balàfia a Bolí va perdre 0-3 aquest cap de setmana.
Sí. Bueno, va ser un partit que vam competir. És evident que tenim una baixa fonamental a l'equip, que és l'Edi Herrera, que bueno, per temes burocràtics doncs, ara mateix no podem comptar amb ell. Però també és el que diu l'Albert. Nosaltres, al Juanjo Garra, si fiquem 100 persones, doncs és molt important que estiguin les persones animant. Un partit en què el Sabadell té un equipàs, el pavelló buit, desangelat... és que tot és molt... O sigui, quan jugues a casa, el factor pista és molt important i nosaltres hem remuntat partits en públic, animant-nos, tal, però clar, sense públic i tot és molt desangelat. Clar. I si ja tens baixes i arrossegues, bueno, com ha anat la setmana, que no, la majoria no han pogut entrenar perquè és que, clar, les limitacions horàries són les que són i la gent treballa...
Ah, bueno, aquesta doncs... és l'altra, que això ja ho vam apuntar, que al final, aviam, els vostres jugadors no són professionals, es guanyen la vida, afortunadament, en un altre lloc i han d'entrenar les hores que han d'entrenar.
Bueno, mitja plantilla no ha entrenat.
Clar.
Clar, el dissabte això, doncs, al final repercuteix. Van entrenar dissabte al matí tota la plantilla perquè ens van deixar una hora i mitja al pavelló, però, clar, quatre hores abans d'un partit fer un entrenament, doncs, bueno, tampoc no és el més ideal, però, clar, era l'única manera que l'entrenador comptés amb tot l'equip per fer un entrenament, clar. Un.
Doncs,
és complicat.
Derrota del Balàfia a Volei aquest cap de setmana, també derrota del Cedis la Seu a casa, 50-71 davant del Girona, com dèiem abans, el Pardinyes no va i el Lleida Llista tampoc van fer els seus partits, suspesos. Empat de la M femení de futbol, victòria del Força Lleida 83-79 davant del Granada i victòria la primera de la temporada, el segon partit de Lleida Esportiu, en aquest cas a domicili, Badalona 0, Lleida Esportiu 2, gols de Fernando Cano. Albert, no sé si el vas veure.
Sí, sí, el vaig estar veient. Bueno, és una de les coses que té el futbol, no? A l'Hospitalet segurament fas un partit per guanyar 1-4 i acabes palmant perquè tens 3 errades defensives, i ahir a Badalona, que era el típic partit de 0-0, perquè era el típic partit de 0-0, doncs, bueno, doncs no comets cap errada defensiva, en la qual cosa deixes porteria a zero, i el talent que el Lleida el té doncs sorgeix amb aquests dos polarros de Cano, que al cap i a la fi són dues genialitats de Cano. La primera amb una garra a l'est de la frontal de l'àrea i la segona amb una falta que ell mateix doncs inventa després d'una cursa de 30 metres i que després executa de forma fantàstica. Bueno, com va dir el Moro, després de 8 mesos la primera era molt necessària.
Sí.
I esperem que un cop hagi arribat la primera, doncs ja hi ha una miqueta de normalitat. Molo continuï amb l'aposta valenta d'ahir, amb Araujo i Marc Martínez, tots dos titulars, tots els problemes que hi havia en defensa, i l'equip doncs continua donant el que jo crec que pot donar i que no és el que vam veure a l'Hospitalet.
Clar, recordem el tema de l'any en el que estem. S'ha d'estar a dalt, sí o sí, cada jornada, no sigui cas, perquè, clar, ara parlem d'això, però qualsevol positiu o qualsevol increment en una onada et cancel·len mitja lliga i s'ha d'estar a dalt perquè és allò de la segona B Pro i tota la història aquesta. Per tant, era important arribar a aquesta primera victòria, aquests primers 3 punts. Per cert, proper partit... jornada 4. Recordo que el Lleida Esportiu la primera va descansar, la segona van perdre, ahir victòria. La jornada 4 és un Lleida Esportiu Llagostera. El Lleida Esportiu ha confirmat que serà porta tancada diumenge 8 de novembre a les 5 de la tarda.
En directe per
Esport 3. I per directe per Esport 3. Tot això és, bueno, hores d'ara. Després, si hi ha qualsevol positiu, doncs ja sabeu. Perquè, clar, hores d'ara, la idea és que si hi ha un positiu...
No, i hem de veure, Ricard, què fa el Llagostera.
Bueno,
perquè
clar.
El Llagostera divendres va anunciar 2 positius. Va demanar l'ajornament del partit contra l'Hospitalet, que la federació li va concedir. Haurem de veure si també demana l'ajornament del partit contra el Lleida.
Bueno, amb un positiu són 10 dies mínim, no?
Clar, però, i bueno, ja està penjant vídeos de xarxa dels jugadors entrenant pel seu compte als respectius domicilis, però a hores d'ara, 13:53 de dilluns 2 de novembre, el partit està fixat per diumenge a les 5 de la tarda. Però ja no hi podràs anar.
No, ja ho veig, ja no ho sé.
Bueno, al sofà.
Sí, exacte.
Però de totes maneres, a veure, jo ara això no ho entenc. O sigui, en una escola, quan hi ha un positiu d'un alumne en una aula, els demés els hi fan prova PCR, i si donen negatiu, així tot els envien a casa 10 dies.
El meu fa 10 dies que està a casa.
Vale. Amb un equip de futbol no funciona igual o què?
No, no, aquí cada un se'n salta la torrera, aixeca les dents, no més vol.
És a dir, hores d'ara podríem estar parlant tranquil·lament de que el Lleida Llagostera no es jugarà si seguíssim els terminis aquests.
Podria ser.
Pot passar, si el Llagostera demana l'ajornament i la federació li concedeix, que de moment els està concedint tot, doncs el partit no es juga.
Però és que...
Bueno, bueno, en el protocol de Covid, doncs també s'hauria de tipificar una mica,
sí,
no?
Sí, clar.
Si tens 8 positius, el Dinamo de Kiev, per exemple, doncs ja resulta que en té 6, però jugarà al Camp Nou. El Sant Pablo Burgos ahir va anar amb 6 fitxes professionals només. Llavors, clar, quan una plantilla de 22 per un positiu s'ajorni un partit, tampoc té molta lògica. Clar, depèn molt de qui és el positiu, no? Clar, no és el mateix que el positiu sigui el jugador 18 de la rotació que sigui Leo Messi, clar, per entendre'ns, o Sergio Ramos.
L'altre dia no va jugar Cristiano. Tenia...
No, però havia donat positiu dos
però
vegades.
Però la resta,
eh?
Sí. El protocol a nosaltres, almenys amb la Federació Espanyola de Voleibol, és que si hi ha un positiu a l'equip, la resta ha de fer quarantena, i són 10 dies. Per jugar el partit, que és el que ens va passar amb Sabadell, perquè Sabadell fa 2 setmanes no va poder jugar per un positiu, l'Espanyola li demana la PCR de tot l'equip 10 dies després i que aquesta PCR doni negatiu, i per tant poden jugar. Si no, no. Això és el protocol de l'Espanyola i hauria de ser així en tots.
Bueno, no sé. Jo, fixeu-vos que en lloc de jugades polèmiques i de gols i d'històries, parlem més ja de protocols i de Covid-19 i de positius que no dels esports. Ens en riem i posem humor, però és una pena que el món de l'esport també es vegi així. Aviam, el món de l'esport al final és un reflexe de la societat i la societat està com està, però és una pena.
Però en aquest cas no ho està sent.
Bueno, sí, correcte, no ho està sent.
Perquè el bar està tancat, el restaurant sí. Està tancat. Jo fot 8 mesos que treballo des de casa, però l'esport continua. Jo això no ho sé. Bueno, ja, vingui, tu que hi toques més de llei, si m'ho pots explicar d'alguna manera, el trobes algun raonament lògic.
No. Possiblement és el que digui l'Albert abans, no? Que la federació ja, o el Consell d'Esports, si digui, vale, tanquem, només deixem jugar a la Lliga de Futbol Professional i la FB i prou, tot el demés se tanque. I s'acaba la temporada 2021 o el que sigui. Però si no, no pot ser, perquè estarem cada 2 per 3 en el mateix. Que si ara una prova, que sigui així, que si suspenc el partit, que si torno... I això és adulterar competicions, com molt bé diu l'Albert, i a part de que li treus tota la gràcia que pugui tindre l'esport.
Mm-hmm. Bueno, estem al mes de novembre, eh? Potser que hi posin mà ja, que no deixin passar més temps.
Bueno, però també en portàvem des del mes de març i no hem fotut la mà a cap
sí. Escolta, m'interessa que estem...
Jo entenc que l'esport, que evidentment que mou molts diners i són molts treballadors, perquè al final entrenadors i jugadors no deixen de ser treballadors. Però bueno, per això s'ha inventat la figura aquesta de l'ERTE, de la mateixa manera que la gent del bar, del restaurant i de tants i tants sectors doncs no poden treballar i estan a ERTE, doncs escolta... Alguna cosa hem de fer. La pràctica esportiva, evidentment, que és necessària. Però el que no té sentit és que no es pugui entrenar la canalla, per exemple, o la gent de primera catalana, i que sí que pugui jugar al Lleida Esportiu o jugui al Força Lleida.
Escolta, que ens queden 2 minuts, Albert, i m'interessa molt el que us va explicar l'Albert Esteve.
Hòstia.
En 2 minuts?
En 2 minuts, eh? En 2 minuts, eh?
Ja m'estàs demanant massa, eh?
Bueno, però, escolta, s'ha engegat la campanya de socis, això sí, eh?
No, perquè en principi començava aquesta setmana, però de moment ningú ha donat senyals de vida.
Ah, vale.
La idea és que en principi la campanya duraria fins al 27 de novembre, mentre es podia entrar a l'estadi amb el carnet de la passada temporada, i durant aquest procés de temps, doncs el club ja explicaria com fer-ho per renovar-ho, cosa que de moment no ha fet. I a partir del dia 30, doncs les altes de nou abonats. Això per aquí. Tema Hisenda, que ja ho trobarem, que això va...
Sí, tranquil, sí.
Molt llarg.
No passa res.
Vull dir, que no passa res tampoc, no? Però que va per molt llarg, i això sí que en principi si es pot entrar a l'estadi només entraran els abonats aquesta temporada.
Ja, però les quotes valdran el mateix?
Hi ha una rebaixa d'un 10%, més o menys, en funció de la modalitat del carnet, per la gent que el renovi.
Vale, els de pedra picada, vaja.
De pedra picada. Les altres noves, en canvi, pagaran el mateix que l'any passat, però amb la particularitat de que l'any passat doncs, van ser, bueno, en teoria eren 19 partits, que ja no van ser 19, i aquest any Doncs en principi són 13, dels quals els dos primers ja no entraran perquè les altres no es poden fer fins al 30 de novembre.
O sigui pagaran... Però, bueno,
al final que no entrarà ningú, perquè això ho pararà.
Això no ve de dir, pagaran el mateix per 11 partits, en fi, bueno, no sé. Sí, no sé, no té massa bona pinta, en fi. Apa, que anem directes cap a les dues. Albert Escuer, Vanessa Ortega i Xavi Pérez, que m'alegro molt de veure-us, eh? Que tingueu bona setmana.
Igualment,
adéu.
Bueno, pues aquesta és la realitat de l'esport, de la societat, de tot en general. És, al final és un reflexe de com està anant tot plegat. I ja ho veieu, és que ni els organismes oficials ho tenen clar, si és que estan decidint sobre la marxa, però és que estem al mes de novembre i encara estem decidint a veure si sí, si no, si és un positiu, si són tres positius, no, però amb un positiu sí. Molt mala pinta l'Ibeca, molt mala pinta a que segueixin funcionant les lligues. Jo crec que potser també acabaran aturant-se, en fi. Escolta, que acabis de passar un bon dilluns, eh? Demà hi tornem, puntuals com sempre, a partir de les 12:20, aquí a Cope Lleida, sóc el Ricard Álvarez. I la informació ja saps que segueix aquí a la cadena Cope. Fins llavors, cuida't, salut, adeu.